Transmite Radio Alcoy Onda Media. Cadena SER.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
10 grados centígrados. Este jueves 2 de enero, Radio Alcoy les ofrece la primera entrevista del año en Radio Alcoy al alcalde Antonio Francés, con el balance de lo más destacado del 2019 y previsiones para el año nuevo. A partir de las 12 y 20 del mediodía en Hoy por Hoy Alcoy.
Para que esta Navidad se recuerde siempre, regala recuerdos inolvidables de Joyerías Sancho. Adelántate y así podrás elegir entre miles de artículos de marcas exclusivas y el mayor surtido en oro y plata que puedas imaginar al mejor precio. Y siempre con un diseño excepcional para que tu joya sea estimada para siempre. Si quieres elegir bien, elige en Joyerías Sancho. Esta Navidad regala calidad, regala para siempre. Estamos en Xàtiva, en Alameda Jaume I 18 y en Alcoy, en Alameda 39. Joyería Sancho os desea unas felices fiestas.
Dino Zapatos, liquidación de stocks. Señora, desde 29 euros y caballero, desde 49 euros. Dino Zapatos, Isabel la Católica 11, Alcoy.
Ñas, una mentireta.
¡Wow! ¡Brutal! ¿Com està feta?
Feta.
¿Amb què?
Feta, café de feta.
Ho tinc clar. Ei, mentireta feta amb café de feta.
Ai, pues no saps, lo millor és de café de feta descafeinat.
Bo, mentireta feta amb café de feta descafeinat.
Alcoi celebra un any més el Cap d'Any a la plaça. Aquest any amb música en directe a partir de les 23:45 hores amb el grup alcoià Ceda el Paso i les seues versions d'altres dècades. I també amb Rebe Disco Club i DJ Damián. Una nit especial en el centre de la ciutat. Com sempre, amb el concurs de disfresses i la ludoteca a l'àgora amb cotilló per als més menuts. Vine a donar la benvinguda al 2020 a la plaça. L'Ajuntament d'Alcoi vos desitja un bon any.
Vols un bon regal per a este Nadal i Reis? Un regal que et farà riure? Sí? Doncs vine a Ràdio Alcoi i tria't un sainet en DVD.
Fester i divorciat.
Vull fer el capità.
Enguany tinc càrrec.
Tot per un amic.
El alma de la fiesta.
La visita del blavet.
Una clau al cossiol.
El crack del 29.
L'univers fester. N'hi ha un alien a la plaça de dins.
Tu a Canàries i jo a festes.
Una coseta per fer.
Un balset de l'antigor.
Te n'has passat 10 pobles.
Col·lecció de ninetes.
El primer tro.
Cada DVD al preu de 10 euros.
Ah,
i si en compres 5, el regalem un altre.
Si quiere participar este lunes en el programa Suya es la radio de los oyentes, dejando sus opiniones, quejas, agradecimientos o lo que usted quiera comentar, puede hacerlo dejando su mensaje grabado llamando al contestador 96-652-62-77 o dejando una nota de voz a través del WhatsApp 655-99-5795. También puede participar en directo a partir de las 13:40 horas al 96-652-62-76.
Si estas Navidades regalas unas gafas, ya tenemos todas las novedades de 2020 en Opticalia. Mango, Pull&Bear, Pepe Jeans, Custo, Pedro del Hierro. Marcas exclusivas a un precio para regalar. Consulta tu Opticalia más cercano en opticalia.es. Si te gustan las gafas, regala Opticalia.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy. Me gustan las gafas.
¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Este histórico número se actualiza con 10 taxis a su servicio y horario ampliado. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
Servitaxi, el 3737.
Cadena Ser, el poder de la voz.
Hoy por hoy, Alcoy.
Hola, bon dia, com estan? Avui és dilluns 30 de desembre, penúltim dia de l'any. Són les 12 hores i 25 minuts i el que els continguts que tenim previstos per a l'hoy por hoy d'avui són molt variats. En aquesta primera hora, com a curiositat, el nord d'Àfrica pren protagonisme. Primer, escoltarem una entrevista amb 5 operants alcoians que van estar al Sàhara visitant els campaments de refugiats saharauis del Tinduf. Dori León, Gemma Bataller, Ximo Nebot, Dani Méndez i el seu fill Òscar, de sols 15 anys, expliquen les seues experiències en aquest paratge tan inhòspit. Molt prop d'allí ha ambientat la seva novel·la Carlos Antón, un malagueny que ha escrit El embrujo del Rif, obra que està ambientada en la guerra del Rif i el desastre de Anual. La nostra companyera Maribel Vicedo parla amb ell sobre una guerra on van haver víctimes alcoyanes i contestanes. Ja en la segona hora tindrem els espais habituals de l'informatiu comarcal, les cartes del tarot de Fina amb consells especials per al canvi d'any i el Suller la ràdio amb la participació dels nostres oients. Tot això després d'una xicoteta pausa. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Nota necrològica.
Ha fallecido doña María Josefa Calero Cañas, natural de Montoro, Córdoba. Los oficios de misa y corpore en sepulto tendrán lugar este lunes día 30 a las 17:30 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Descanse en paz.
Radio Alcoy Onda Media.
La màgia del Nadal es viu al Coi i els Reis Mags estan a punt d'arribar a la nostra ciutat en la cavalcada més autèntica i màgica de tot el món. Però abans estaran en directe a través de les ones de Ràdio Alcoi per a que totes les xiquetes i xiquets puguen parlar amb ells i demanar-los tot el que vulguen. Diumenge 5 de gener de 13 a 14 hores. Si vols parlar amb ses majestats, ja saps, digues-li als teus pares que telefonen al 965 33 44 43 el matí del dijous dia 2 i divendres 3 de gener per reservar el teu torn. Amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi i l'Agència Valenciana de Turisme, Generalitat Valenciana. 135 Cavalcada dels Reis Mags d'Alcoi. Festa d'interès turístic nacional.
En Ràdio Alcoi el que hem volgut conèixer, bueno, fa molt poc hi va haver una activitat que quan vam conèixer la seva realització pues, es va deixar realment admirats, i el que volíem era que vingueren així als estudis de Ràdio Alcoi perquè ens contaren l'experiència de primera mà. En concret va ser un viatge al Sàhara, val, que és als campaments de refugiats saharauis del Tinduf. I que millor que per a que ens ho expliquen, com vos comentava, pues, bueno, tenim així l'estudi ple i a més persones que vos conec de fa molts anys i dona gust tindre-vos així. Vaig a començar per la veterana, Dori León. Bon dia, Dori, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
No era la primera teua experiència, són moltes, però ara mos ho contaràs. Bueno, un altre veterano, un altre emblemàtic, Ximo Nebot. Ximo, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per invitar-nos.
Molt bé, perfecte. Ah, bueno, si és el veterano, així tinc la cantera, eh? Tinc així el xaval jove. és Òscar Méndez. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies per estar així.
Molt bé.
Ets del costat de ton pare, no? Sembla a mi, eh?
Sí,
digo,
sí. Per
mi que... Dani, què tal, com estàs, Dani?
Hola, Paco.
Molt bé, molt bé.
Encantat d'estar així
molt
amb
bé.
Tu.
Avui, esta volta no és la faceta de fester ni de la de... sinó de solidària.
No, no, solidària.
Tu en tens moltes resans.
Sí.
I també tinc a Gemma Bataller. Gemma, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia, gràcies.
A xau l'expedició, que vau muntar ahí, una expedició xula. A veure, Dori, explica'm un poquiu, perquè sí que és això, però tu ja era la sèptima volta que acudies al Sahara,
sí,
no? Que
havies
estat allí. Com va ser l'experiència en resum i després poquet a poquet pues, anem incorporant els testimonis.
Bueno, l'experiència en general ha sigut molt bona, com sempre. No, no sé, no podíem esperar altra cosa. El que passa és que per culpa de la notícia que va aixir, que la ministra mos va clavar la por en el cos i molta gent anaven prou tranquils, però en el fons aquesta por no te se'n va.
Clar.
I sobretot a les famílies que es queden així, que s'han quedat molt mal, fins que han tornat. Però allí realment les coses han sigut supertranquil·la, estaven supercontrolats, el Polisari té un desplegament impressionant per controlar a la gent i que no passi res, o sigui que ha sigut molt bona experiència. Jo este desplegament policial que n'hi ha ara no l'havia vist mai.
Per, de les voltes que han tenit
de les altres voltes no existia. Però ara, però no ha sigut per la notícia que ha donat la ministra, ha sigut perquè des del 2011 que van sequestrar a les tres cooperants està este dispositiu funcionant, saps?
S'ha reforçat per a que no passi res en les persones que veniu d'Europa. Ximo, tu com l'expert també, tu has tingut moltíssima relació en Palestina, has ampliat un poc també aquest panorama solidari, que tu eres un tio ahí molt solidari en el tema Sàhara. Com ha sigut aquesta experiència?
Sí, bueno, jo és la primera vegada que vaig al Sàhara, va dir d'or i la possibilitat d'anar i em vaig apuntar de seguida per anar. A veure, són dues realitats distintes. A mi el que m'ha impactat molt la visita al Sàhara és el valor de la gent que està allí, de poder resistir de manera que ens han tractat i tal, quan és gent que realment no és de casa, l'únic que veu són pedres, arena i res més. No tenen res que fer durant tot el dia i tal. O sigui, és una situació molt, molt, molt dolent. És molt pitjor encara que altres realitats que jo he viscut.
Que has pogut comprovar, no? Eixe dia a dia, eixe mitjans que tenen, això, i, sin embargo, pues, acceptava, no?
Com una, clar, és que és una situació, ja com dia que no... Que és estar allí i anar morint a poc a poc, és a dir, això és la realitat, perquè no hi ha res més que fer, no? I com a espanyol que soc, veig la responsabilitat que té el nostre país de cara a la situació que estan vivint en aquest moment de saharauis. Vale? Entonces, clar, això t'afecta molt, i el mateix es reforça molt també quan vens ací de pensar i veure, perquè a més, a pesar de tot el que estan patint i tal, mos han tratat. Bueno, excel·lent, un excel·lent el tractament que han tingut.
I això, no? El reivindicar aquesta situació. Bueno,
sobretot vindre així és reivindicar la situació en què estan, és dir, algo s'ha de fer. No podem continuar en aquesta situació, ja que ja porta 40 anys, no pot continuar més.
Es diu pronte, 4 dècades, sí. Dins d'aquesta expedició, que eren famílies acollidores i un poquiu estàveu tots, el cas en concret de Gemma, que la tenim així, ella el que vas fer va ser donar classe, no? També vas aportar també material escolar.
Sí, a veure, jo quan em va sorgir la possibilitat de fer el viatge, pues, vaig pensar, si poguera anar allí, clar, jo no és el cas de Dori, no, que tenia la família i anava a veure a la seva filla, els familiars, jo vaig pensar, si poguera anar al col·le d'allí i ja no aportar-los jo, sinó aprendre jo d'ells, no, veure com funcionen, no sé, una experiència realment,
sí.
I ho vaig comentar al col·le i en seguida es van posar en marxa per a fer un poquet de difusió, es vaig posar un vídeo que em va passar Dori per a que els xiquets es conscienciaren un poquet.
Man.
I vam llançar així com una campanya per replegar material escolar, la veritat que van col·laborar moltíssim, i Dori i Ximo també van recollir un poquet dels col·les on van els nets.
Sí, del Miguel Hernández, sí.
I la veritat és que, bueno, va ser una experiència, no sé, molt, molt xula, molt xula. I poder veure les caretes dels xiquets
quan estem repartint-nos les coses, o sigui, que no tenen res, un simple llapis o un grapaer de pinturetes, doncs estem superagraïts, no? I
cara d'alegria.
És una cosa, sí, que t'ompli.
Tu el col·le és on tenien, no? La Puríssima,
sí,
on tenien.
Pureza de María.
La Pureza de María, on tenien, uh-huh. Vale. I la col·laboració a través de Dori i de Ximo, del Miguel Hernández, no? Mm. I vau aportar aquest material escolar.
Sí,
que,
bueno, no sé
que
com s'ho van poder emportar, perquè la nit anterior estàvem ahí dient, mares, és que tenim així un munt de coses, pues les maletes, no, l'equipatge de mà van clavar ahí la poqueta roba que tenien, tota sí. Ahí pressionar, i les maletes grans pues, es van omplir d'altres coses que portaven també. Ximo, Dori, Dani, i material escolar ahí apressionat, sí, que es van emportar un muntó.
I tu has arribat a la classe, no?
Sí, que sí, jo soc especialista de música, allí en el col·li d'Ontinyent, i la veritat és que m'hauria agradat estar molt més temps i poder haver fet moltes coses, però bueno, el poc que vaig fer, sí, vaig donar un poc de classe d'espanyol, em vaig emportar unes cartes que havien fet els meus xiquets del col·le.
Ah, mira.
I era, la funció en teoria era portar-los les cartes i que ells feren una carta també per a jo portar-les als xiquets i emprendre així un poc de comunicació. I bueno, ahí estem.
Este buenixa labor, no? Un
sí.
Poc de comunicació. Ho obert i un poc
sí,
la porta
sí, sí,
a futures
sí.
Col·laboracions. Molt bé. Bueno, Dani, tu no ho sé, perquè jo cada volta que el veig estàs en un país diferent i, bueno, eixa faceta teua solidària, em sembla que havies estat anteriorment lligat a la teua faena, també.
Sí, sí, jo la meva faena ja fa, en el 2012 vaig estar en Brasil treballant en faveles i després he estat 3 anys anant a Etiòpia, a camps de refugiats, diverses vegades perquè vaig estar coordinant un projecte també de millora d'energia en camps de refugiats. Per tant, les altres vegades els viatges han sigut per part de la feina, bueno, paral·lela,
paral·lelament.
Sí, era un tema social a través de l'empresa, però bueno, era a través de l'empresa, i ara ja em va sorgir també l'opció d'anar quan vas parar en Dori, ja sabia que anava en Dori Ximo, i bueno, a més, vas tenir l'ocorrència
de... Me l'ha deixat pel final,
sí,
deixat
sí,
pel
sí, final. De, vas preguntar sí. Si podia portar-me al xaval, perquè claro. Coneguera una altra realitat i perquè pensava que ara en 15 anys era molt important per a ell, i bueno, pues al final van decidir, la Gemma van decidir anar-hi, sí.
Molt bé. Mm-hmm. Tu, des de la teva experiència, perquè clar, Etiòpia, faveles, Brasil, sí. Saharaui, camps de refugiats...
Sí, bueno, de les faveles de Brasil és un poc diferent, no? Però sí que he trobat moltes similituds d'Etiòpia al Sàhara, perquè, sobretot recalcant molt el que deia Ximo, sobretot perquè el tema d'estar en un camp de refugiats, Paco, lo que jo, o sea, l'experiència que jo he tingut i el que veig, és lo més fotut de tot és el dia a dia, dona igual que sigui dilluns, dimarts que dissabte, sempre és el mateix dia i sense tindre l'opció de fer res. Per tant, el no fer res, el no tindre opcions de treballar, de no poder viatjar, de no poder anar a cap de lloc, i que tots els dies siguin igual, això mina molt a una persona.
Mentalment.
Mentalment. Quin és, o sea, quan no tens motivacions, quan no tens ni tindràs segurament l'oportunitat de poder estudiar, de poder treballar, de poder fer, tindre l'oportunitat d'elegir i fer el que tu vols, i que tots els dies siguin igual, això és molt fotut. Això per una banda. Per l'altra banda, el tema de l'opressió, que també han comentat els meus companys, això t'arriba molt, clar. Perquè és un poble que està totalment desplaçat, ara estan viuen en el desert d'Algèria,
refugiats,
però, clar, estan refugiats en l'exili perquè realment es van tirar del Sàhara Occidental, que aquesta terra té molt més avantatges que on estan vivint ara, perquè estan en ple desert. En ple desert és en ple desert, o sigui, no tenen res, doncs no veuen ni una planta ahí. Les famílies que tenen aigua és perquè ve una cuba i es porta aigua, no? I bueno, la situació és molt, o sigui, és una zona molt àrida, molt inhòspita, molt desoladora, podríem dir, no? Aleshores, pues, això t'arriba molt. I saber que el govern espanyol, a part del... està sent part de l'opressió del govern marroquí per interessos polítics, però això encara el toca més la fibra, no?
Mateix temps, clar. Mm-hmm. Per al·lusions, Òscar, a veure, ja veixes 15 anys i agarra ton pare i el diu, vine-te aquí al Sàhara. A veure, explica.
Jo em vaig quedar flipat, m'ho va dir un dia sopant i la veritat que no sabia què dir perquè mai havia tingut l'oportunitat de tindre ninguna experiència així, i la veritat que ha sigut una experiència bonica i dura i que crec que m'ha servit molt per a donar-me de tot el que tenim i de
valorar-ho,
valorar tot el que tenim.
els xavals, de la teua edat, ja n'hi ha molts xavals de la teua edat. Què passava? Pues, què pensaves quan els veies?
Buah, pues, unes, tots superbons, tots superbones persones, i em van acollir superbé, sense ningú problema, i també dona molt d'una persona, diu molt que el valoren per lo que eres i no el valoren per el materialisme, com és així, per lo que tingues. Així, jo crec que el valoren a vegades més per lo que tens que per lo que eres, i allí no.
Allí eres una persona, i que vas fer molt ràpid, en seguida amistat, no? Els xavals, en seguida...
Sí, no duia ni un dia i ja estaven tots els xavals de la meva edat, em van acollir ahí, que pareixia com si fora de tota la vida d'allí en un dia.
En un moment. I l'idioma un poc, però bueno, s'enteníeu, no?
Sí, 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 s'entenien prou bé. Sí. A veure, al parlar sí, però per exemple ara alguns és que tenien molt pocs mòbil, un per a tota la família o alguna cosa, tenen WhatsApp i per a escriure amb ells, pues no ho entenc molt, però bueno.
Pobre, però bueno, bé, més o menys vas poder...
Sí, sí, sí.
Súper xulo, no? Escoltar, Dori, tu sí, que no. Portes molts anys ballant...
No, però això que a mi, quan pues Dani m'ho va preguntar, li vas dir, molts anys té? I em va dir, no sé si em va dir 14 perquè no s'havia complit el 15 o em va dir 15, no me'n recordo, però jo vas dir una edat perfecta perquè vaig així fora més xicotet, no. Però en aquesta edat és perfecte i la veritat és que bueno, s'ha adaptat superbé a l'entorn, i els xavals es va fer una quadrilla de 7 o 8 amics en seguida.
No res, eh?
Els primers dies son pare el tenia un poc ahí sujet per lo que diem, per la por, perquè com ens van assustar, pues tenia por, però quan ja vam agarrar confiança i vam veure que no passava res, son pare li va soltar un poc en la mà i bueno, se n'anava i ja no sabien ni on estava, saps?
Sí, jo el dia abans d'anar-me'n estava cagat, estava completament, perquè no paren de dir en les notícies, no es parlava d'altra cosa, del Sàhara, dels atentats i tal, i després vaig arribar allí, tot super tranquil, sense ningú problema, ni una amenaça, la gent super bona i no sé, ho arriba a saber i el dia abans no haguera estat, però haguera estat super tranquil, sí.
Molt bé, molt bé. I una volta allí, què fes en el dia a dia, més o menys, quan estaven en els xavals, anaves...
Bueno, jo el dia a dia era un poc més complicat que ells, perquè tenien que anar a algun museu per alguna eixida, o al col·le ajudar, vaig anar a un gema, però bueno, el que a mi em va impressionar molt i continua impressionant-me és que nosaltres tenim la sort de que així, sols per viure així, ja cada dia és diferent, perquè pots ixir en sa missa a pegar una volta a un puesto o a un altre allí, però d'ells són tots els dies iguals. Dona igual que siga entre setmana que cap de setmana, perquè sí, cap de setmana tenen col·legi, però per l'esprà, com si fora...
El desert.
Sí, sí, és el desert. Sí, a mi em va impressionar molt com vam anar d'un camp de refugiats a altre, pues anaves a... I no veies altra cosa, sinó que era com quan veus el mar, veus que no n'hi ha fi, pues, sí, igual en l'arena em va impressionar, no sé.
Sí, viure en aquestes condicions és complicat. Bueno, estic veient a Dani i estan caient-li llàgrimes de veure el seu fill. Cari, no. Ximo, tu també com a veterà, no? Xavals joves que això, que es consciencien també, no?
Sí, a mi, jo a Òscar no el coneixia. Però em va impressionar molt, perquè quan vam arribar allí es va integrar en la gent jove d'allí i bueno, era algo que em poses a pensar, això no és possible que hagi ocorrit tan ràpidament. Clar. És a dir, era un home més i a més el trataven com un home més, és a dir, com un amic. És a dir, és que allí, entre altres coses, començant pels joves i acabant pels majors, t'agraeixen molt que vagis, t'agraeixen molt que estigues en ells. Sí. I sobretot este viatge, crec que encara més, per les notícies que van eixir, ¿vale? I entonces el veure aquesta actitud de jovens, d'Òscar, i jo, que sóc prou més major, jo era el major de tots, no? Ell el jove, no sé, em va impressar molt, perquè a més els joves d'allí també em trataven així, no sé, per dir-ho d'una forma, en carinyo i tal, o sea, va ser una experiència fantàstica i crec que va ajudar encara més el que venguera Òscar per ser jove, crec que em va afectar molt més.
Va fer que les barreres possibles hi hagueren encara desapareguin més. Gemma, tu un poquet també que vas tratar en els xavals, com són els xavals d'allí?
Pues mira, són xiquets superagraïts, però igual que tota la gent, eh? O sigui, jo em quede en que, no sé, la gent allí és super amable, super agraïda, no saben què fer-se en tu, no tenen res i el donen, i els xiquets, pues, lo mateix, estaven super, que ho diga Òscar, en les caretes, qualsevol coseta,
sí, que qualsevol es deies, detall.
Es vaig fer cantar una cançoneta perquè allí no donen música, donaven matemàtiques, castellà, àrab i poc més. No sé si donaven també educació física.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, no tenen la, sí, la barbaritat d'assignatures que tenim ací. Entonces, un dia es vaig cantar una cançoneta, es vaig fer uns ritmes, i els xiquets estaven embobats, com dient, ostres, això... Jo que sé, superbonicos. A més, tenia, en la classe hi havia 46 o 47 xiquets.
Una muntona.
I no donaven cap problema. Jo dic, això és una mona.
Sí,
sí, molt educaets, molt... Sí, la veritat és que... Molt bé.
Dani, entrem en la recta final. Quina conclusió traus d'aquesta visita, des del teu ampli periple?
Bueno, l'últim dia, quan ja tornàvem, quan vam eixir d'ahir de del campament on estàvem nosaltres, i si tots plorant, i recordo que Dori va dir, és que el Sahara enganxa, i és de veres, enganxa molt principalment per la gent, perquè ja ho han dit ja, tots els companys, per la gent, perquè realment és que per poc que tenen t'ho donen tot, i els valors són tan diferents dels nostres que això enganxa molt, per una part. A més, és que no tenen res, i és el que hem dit, no? Veus on viuen i en la forma que estan, en la repressió, en l'opressió que tenen per part del govern marroquí, i dius, com pot ser, no?
Com poden viure.
Però, a part d'això i d'aquesta experiència, també tinc que recalcar que ha sigut una sort el viatge, perquè, una, per la família en la que estaven, que es van tractar molt bé, i dos, jo personalment, l'experiència de poder compartir al meu fill, amb Gemma també, i sobretot en Ximó i a Dori. Ximó, perquè per tota la seva trajectòria que té ja, i Dori igualment, ha sigut un equip per a mi fantàstic, hem estat 10 dies ahir a tope, i la veritat és que per a mi conforme passen els dies ja és conforme te n'adones de lo que hem viscut, i realment ha sigut un equip meravellós. Estic encantat d'haver compartit experiència amb els quatre, i bueno, és una altra part que també m'emporta molt, molt dins.
Òscar, vols tornar, no? Com diu ton pare de
tornar? Claro, tornar, sí, no? sí. Sobretot per les amistats que he fet allí, perquè és, no sé, és impressionant que això en tan pocs dies em van agarrar superbé, i bueno.
Fer allí ja uns llaços. Quin col·le vas tu?
Jo vaig a les Esclaves.
A les Esclaves. Què has dit als teus companys?
Als meus amics he dit que ha sigut una experiència brutal. Més d'un amic em va dir, me puedes llevar?
La pròxima teniu ahí con vos.
Sí, la veritat que sí. I bueno, els he explicat un poc, i jo també vaig gravar unes quantes cosetes i fotos, i volia alguna red social penjar-ho, fer un muntatge i penjar-ho. I bueno, sí, m'agradaria molt tornar.
Les xarxes, els xavals joves, les xarxes. Acabem amb tu, Dori, jo sé que són molts anys, ara vindran aquestes famílies, vindran així, com, bueno, els xavals, sobretot els xavals joves, tots els estius, jo crec que ja portes...
Sí, venen xiquets, és que jo tengo, ja no venen, ninguno dels que jo tengo
ja
tenen edat, però jo volia recalcar...
Tu has d'anar també a visitar-lo, no?
Recalcar això que ha dit Dani, que jo anava a la meva família, però ells ningú tenien família, perquè no han tingut mai xiquets, i sin embargo quan antes de vindre-se es ho van dir, esta és la vostra casa per tota la vida, quan vulgueu així a esta casa, no aneu a una altra, perquè jo a la meva xiqueta vaig dir, mira, que estan diciéndome que como no son familia, que si que quieren volver, ¿qué hacen? No, aquí, a esta casa, que no vayan a otro sitio, a esta casa, ¿sabes? Que vull dir que jo encara vaig en la tranquil·litat que vaig a la meva família, però que t'acollissin igual, perquè jo antes d'anar, clar, primer anava a Ximo i li vaig dir a la xiqueta, voy con un amigo, vale, no pasa nada, que venga, però quan es van apuntar els tres, i li vas dir, mira, i és que ara somos cinco, si no puede ser en tu casa, pues yo, que nos busque el delegado, nos busca otra casa, y vamos, no, Dorit, no, a mi casa todos, a mi casa todos, o sea, que és una cosa que...
I aprofitant un poc això, no?, dins de l'entitat d'Àsla que estàvem comentant, feu aquests programes d'acollida a xavals, ara acaba l'estiu, pues tornareu
a veure si a veure si la gent s'anima més, perquè aquest estiu ja vas veure, vas tindre que tindre un xiquet de rebot, perquè no hi havia família que l'acollira, saps? I entonces, pues, a veure si s'espavilen un poc. I si tenim un poquiu de temps, voldria parlar d'una cosa que ha passat.
Dis-me.
És que han portat a una xiqueta que es va cremar el dia de la seva boda.
Ostres.
I tenies que veure la situació que estava allí en l'hospital. I després de pegar moltes patades, la família que la va tindre de vacances, Estefania en les Corts, l'associació, s'han manejat tot el món per poder-la portar. Ha sigut molt, molt, molt complicat, però gràcies a Déu van aconseguir que vinguera, està en el País Basc, està molt mal, perquè ha estat un mes cremar, sense una via per posar-li un suero, sense res, ni una situació, unes condicions, l'habitació de pena, o sigui, estava tapada en una manta, una xiqueta crema de la cintura que va amunt tota cremar. Vull dir que és digne de que la gent ho sàpiga, que aquesta situació està passant allí, que una persona sí s'haguera cremat la xiqueta i en un moment estàs en un hospital condicionat, sí, però està molt mal per culpa d'haver estat un mes sense tindre un tractament en condicions, i si no hagueren aconseguit portar-la s'haguera mort. Encara no així de perill, però per lo menos...
Gràcies a les vostres gestions, sí. Pues bueno, actualment està en el País Basc i poquet a poquet...
Sí, i quan estiga en condició de viatjar vindrà, sí, vindrà al COI.
Ui, l'estómago, no sé, pues, però bueno, bé. Moltíssimes gràcies. Jo crec que almenys, pues, bueno, este tipus de finestres per a conèixer
sí,
un poc...
Sí, que la gent ho sàpiga.
I a més que ho tenim ahí molt a proper, que tampoc és...
Yeah.
Ah, Ximo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tratar-nos i fer-nos que parlem del Sàhara, que és molt important.
Molt important. Gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Perfecte. Dani.
Gràcies, Paco. Fer un cridament al govern espanyol per a que deixin un poc de costat els interessos polítics i ajuden a esta pobra gent que està en les nostres mans i, per desgràcia, no es fa res. Gràcies per...
Es pot fer. Pues clar, acabem tu. Hombre, un últim missatge tu. Què en dius?
Jo... Pues una experiencia de Déu que crec que hauria de viure-la, o per lo menos tot el món hauria de ser conscient de lo que està passant per a que deixi de passar, no? Per a que deixi d'oprimir el pobre saharaui.
Aportar solucions.
Sí. Bueno.
Perfecte, moltíssimes gràcies a tots.
Gràcies.
Estas Navidades os invitamos a disfrutar del MUBOMA, un museu ple de Nadal. Cada día, desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero, ofreceremos diversas actividades como visitas teatralizadas, juegos, espectáculos de magia, cuentacuentos, talleres, conciertos y muchas sorpresas más. Además, este año también podréis colaborar junto con el MUBOMA y traer alimentos en beneficio de Cruz Roja. La entrada será gratuita durante todas las vacaciones de Navidad. Más información en nuestra web www.muboma.com, en el teléfono 96 554 44 18 o a través de nuestras redes sociales. ¡Os esperamos! MUBOMA, Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, Diputación de Alicante.
El día de Año Nuevo hacemos balance de este 2019. Radio Alcoy ofrece los resúmenes del año en una edición especial desde las 12:20. Los hechos más destacados de la economía, la política, sociedad, sanidad, deportes y cultura. En un programa elaborado por los servicios informativos de Radio Alcoy.
Con la colaboración de Persiana San Valentín, Chapalcoy Reparaciones, Talleres Comelca, Eco Informática, Musical Cardona, Alcoivagen, concesionario Audi Volkswagen, Mutua Levante, Guzmán Autos, Licores Pastor, Encocentaina, Chimeneas Sirvent, Sercomac Suministros Industriales, en Muro, Cocentaina, Bañeres, Onteniente y Alcoy.
Alcoy celebra un any més el Cap d'Any a la plaça. Aquest any, amb música en directe a partir de les 23:45 hores, amb el grup alcoyà Ceda el Paso i les seues versions d'altres dècades. I també amb Rebe Disco Club i DJ Damián. Una nit especial en el centre de la ciutat. Com sempre, amb el concurs de disfresses i la ludoteca a l'àgora amb cotilló per als més menuts. Vine a donar la benvinguda al 2020 a la plaça. L'Ajuntament d'Alcoi vos desitja un bon any.
El embrujo del Rif es el título de la novela que ha escrito Carlos Antón y que está basada sobre la guerra que hubo en el Rif y el desastre de Anual. Un combate, un conflicto en el que perdieron la vida muchos alicantinos, entre ellos de Alcoy y Cocentaina, y hemos querido conocer sobre esta novela y sobre su ambientación. Para ello, saludamos a su autor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de escribir El embrujo del Rif?
Bueno, yo soy médico, trabajo en Melilla y estoy muy cerca del lugar de los acontecimientos. De hecho, los visité muchas veces. Y bueno, pues se me ocurrió hacerlo. Es un tema que a muchos nos atrae. Básicamente sobre el desastre de Anual.
Han sido muchos años, ¿no?, de recopilar información.
Pues 3 años. Exactamente, 3 años y medio, por ahí. De todas formas, vamos a ver, el primer libro que hizo, que es importante sobre el Rif, el primer libro importante sobre el Rif fue el La historia secreta de Anual de Juan Pando Despierto. Entonces, él se dedicó 15 años de su vida a ir de archivo en archivo buscando información. Lo que pasa es que yo ya he tardado menos, porque ya está todo por internet. Todo está metido por internet, entonces la búsqueda, aunque desordenada, es más fácil.
Entre esa búsqueda, en el archivo, ¿no?, del cementerio de Melilla, has podido encontrar mucha información sobre la gente que pereció en esa guerra, que, como decíamos al principio, son muchos los alicantinos, y entre ellos 7 de Alcoy y 4 de Cocentaina.
Vamos a ver, esa información la sacaron 2 historiadores de Melilla, a los que el capitán general les encargó encontrar todos los muertos del desastre, pero esa información es mínima. Eso es lo que se ha encontrado entre el cementerio de Melilla y los archivos militares de la época, pero la mayor parte de la gente que murió se quedó perdida por los campos marroquíes y no se sabe nada de ella. Como también los archivos militares de la época eran bastante defectuosos, pues no se sabe nada. Ahí en el cementerio de Melilla hay unas lápidas a los restos que se encontraron en el campo y que nadie sabe quién son. O sea, que los muertos que hay, los alicantinos que aparecen, son como mínimo.
Claro. Javier es el protagonista de esta novela, Carlos. El personaje principal, cuéntanos un poquito lo que nos puedes contar.
Bueno, pues es a los 13 años, en el Campo Grande de Valladolid, encuentra a una chica y se enamora perdidamente. Está 3 días con ella y la chica desaparece. Como solo sabía de ella que su padre era capitán de caballería, pues contra el criterio de su familia ingresa en el ejército, en la Academia de Caballería, y cuando acaba le destinan al regimiento de Alcántara en Melilla. El regimiento más sacrificado en la batalla del Rif, en la guerra del Rif.
Y ahí transcurre toda la historia, ¿no?
Sí.
Carlos, ¿dónde podemos adquirir este libro, esta novela?
Este libro en cualquier librería, lo que pasa es que hay que pedirlo. Y luego pues en Amazon, en todas las librerías electrónicas está. Y el libro es extenso, porque son 3 tomos, porque es de más de 500 folios. Se lee muy bien, pero hay mucha información ahí. O sea, describo pues el entorno en cuanto a los hechos históricos, rigurosamente históricos.
Además hay 17 mapas, ¿no?, diseñados de su relato histórico, militares, fotografías aéreas, ¿no? Se puede encontrar también mucha infografía o material.
Los mapas fueron diseñados entre un profesor de dibujo de un instituto que le gusta mucho el tema, y yo, y muchas veces recorrimos, bueno, son fotografías histórica antigua, mapas militares, pero también recorrimos muchas veces la zona para describir las batallas, porque hasta ahora la batalla se sabía en el, la batalla principal en el Valle de Anual, se sabía que el convoy español salía desde de Anual hacia Igueriven y los rifeños lo paraban, pero no decía más. Entonces aquí conseguimos describir cada una de las batallas, cómo fue eso.
Carlos, ¿por qué recomiendas a los oyentes de Radio Alcoy a leer la novela El embrujo del Rif?
Básicamente porque les gustará y disfrutarán leyendo. Yo entiendo que un escritor lo último que tiene que hacer es un coñazo. O sea, el libro se tiene que leer el tirón y tiene que disfrutar leyendo la gente. Indudablemente hay mucha información por todo lo histórico real, no... O sea, ahí con lo histórico no juego nada con lo histórico es real, pero básicamente porque disfrutarán leyéndolo.
Carlos Antón, autor de El embrujo del Rif, muchísimas gracias por atendernos y por darnos un aperitivo sobre esta novela y toda la información que podemos encontrar en ella.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Es la 1:00 PM en Canarias.